A Flor de Pell, amb Roser Ventura.
Les 9 del vespre d'un dimecres i tornem a estar molt ben acompanyats amb la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Com estàs?
Doncs molt bé.
Així m'agrada.
Vaig amb el temps. Si va millorant i va fent més caloreta, jo
també... Tu també vas millorant.
Milloro, sí.
Així m'agrada. Avui tenim sobre la taula el tema del fracàs. A veure com ho enfoquem. Què entens tu per fracàs o què hem d'entendre tots per fracàs?
Clar, hem recollit aquesta pregunta de diversos mails que han arribat, no? I hem decidit enfocar-ho per aquí, no?
Mm-hmm.
Què és el fracàs? Perquè darrerament, diguem-ne, se'ns ha plantejat o ens ha arribat que, per exemple, als Estats Units es considera o es valora molt positivament el fracàs, no? Però, clar, jo considero que per saber o per entendre què entenem per fracàs o què veiem que és un fracàs, també hem de definir abans doncs, què considerem que és un èxit. Clar, tot això és bastant relatiu i depèn de l'enfoc que li donem o per cadascú, cada persona que considera que és un èxit o un fracàs a la seva vida, no? Si ho enfoquem al món dels negocis, doncs l'èxit i el fracàs té unes connotacions. Si ho enfoquem a la capacitat adquisitiva, doncs també té unes connotacions. Si ho enfoquem a que la nostra vida es tracta de, o està, el propòsit és obtenir coses i obtenir benestar i obtenir, també l'èxit i el fracàs té unes diferents connotacions i es pot entendre d'una manera més o menys sobre la mateixa escala de valors, no, el que estem dient, però després també jo em pregunto què entenem per èxit personal. Té a veure amb aquests èxits en els negocis? Jo crec que està molt lligat en el fons, val? Perquè si l'èxit personal es basa en uns valors i en una forma de viure que està molt ben instaurada i d'una manera madura hem après a valorar doncs, quins són, en quines virtuts o en quins valors ens estem basant a la nostra vida i què representa això per nosaltres i quin grau de felicitat ens aporta, evidentment l'èxit i el fracàs serà una mica més relatiu. És un enfoc diferent que enriqueix la valoració del que és èxit i fracàs. Però en qualsevol cas ens hem de fer aquesta pregunta, no? Jo crec que al final l'ésser humà, i per la meva feina ho puc afirmar, les persones el que demanem o el que busquem, encara que sigui d'una manera molt conscient o d'una manera molt inconscient, és ser feliços i estar bé. Tenir un benestar en la vida que ens permeti gaudir del que fem, del que compartim, dels resultats que tenim en allò que fem, de les actituds que tenim, de les nostres relacions. Evidentment, tot això ens pot aportar un benestar o un malestar o uns conflictes més o menys presents que fa que la nostra felicitat, a vegades, per més que obtinguem o tinguem èxit en els negocis o en la nostra vida de cara a l'exterior, no ens aporta aquesta felicitat interna. Per tant, jo personalment i com a professional considero que l'èxit ha de ser personal. Perquè si no, l'altre és... Molt bé, ens enfoquem en tenir, doncs això, obtenir un benestar, que és el que normalment ens enfoquem, no? L'educació que ens ensenya. Hem d'aprendre i hem de tenir uns coneixements, hem de tenir uns títols, hem de tenir una preparació per aconseguir una bona feina i llavors poder aconseguir tot aquell benestar que ens promet la felicitat. I amb això em refereixo doncs, a obtenir objectes, materials, obtenir un estatus, obtenir una capacitat adquisitiva, que està enfocat tot en l'obtenir.
Sí.
I menys en saber doncs, com estem transitant la nostra vida, què estem compartint o des d'on estem compartint, sobretot. Aquesta consciència sobre nosaltres mateixos ens porta a vegades a triar recorreguts o triar formes de viure i d'existir que realment no ens estan aportant aquest benestar intern o...
Clar, és que aquí també hem de partir amb una temàtica que sempre és recurrent, vaja, en els nostres programes, que és que vivim dins d'una societat i que a vegades hi ha un decalaix entre el que nosaltres podem considerar un èxit o un fracàs i el que la societat considera que el que estem fent sigui un èxit o sigui un fracàs. La societat, em refereixo ja gairebé a nivell familiar, eh? Que a vegades
sí,
tu et pots plantejar, sí, que tu et pots plantejar de dir, doncs, ostres, doncs mira, jo tenia això, o arribar aquí, o sentir això, ja seria per mi un èxit, o això seria més aviat un fracàs, el que sigui, i fins i tot ja la teva parella et pot dir, però què m'estàs dient, saps?
Sí, correcte, sí.
I aquí sí que hem de tenir això, els fonaments també anclats, de dir, no, el que és un èxit o un fracàs, ho he de marcar jo.
Clar, clar, clar. I en funció del nivell de consciència que tenim sobre nosaltres mateixos i sobre el que és la felicitat, d'acord? Per nosaltres l'obtenir es pot convertir en una obsessió o en una persecució constant, d'acord? Però la vida és com és, i la realitat moltes vegades tot allò que t'ha donat potser un dia t'ho pren.
Clar.
I tot el que ha sigut obtenir potser un bon dia ho perds. Sigui una parella, sigui una bona relació, sigui uns béns materials, d'acord? El dia que això se'n va, com quedem nosaltres? Tot aquest èxit aconseguit teòricament, val? Se'n va. És més, afegeixo, no ens ho emportem quan ens morim. D'acord? Llavors, clar, hem d'aprendre a prendre distància amb això. No? A vegades és la necessitat de sentir-se bé amb un mateix que fa que perseguim aquests obtenir coses. Perquè, de fet, és el que ens hi porta, la mateixa educació ens hi porta. O la mateixa educació a casa. Els pares volen que els seus fills estudiïn i tinguin titulacions, etc., perquè no volen que pateixin el que ells potser han patit o els seus avis han patit, no? De que perquè no tenien estudis no tenien un bon sou. Però avui dia això estem veient que tampoc no té una relació directa, una bona titulació amb un bon sou, perquè doncs, el món està saturat, està mal repartit també la feina. I llavors, clar, cada vegada treballem més temps per menys recursos, a canvi de menys, no? No ens en donem compte, però tot això ens ha portat a un esclavisme del que ens creiem, ens fan creure que som lliures d'escollir perquè podem comprar o no comprar, gastar o no gastar, però això no és la llibertat. I, de fet, som esclaus a uns valors que ens han fet entendre que necessitem, però que no són imprescindibles, són prescindibles. D'acord? Llavors, clar, és important partir d'aquesta consciència de dir, a veure, jo em plantejo quin és l'èxit de la meva vida, on vull anar? Perquè, és clar, moltes vegades arribes a una edat, a mitjana edat, no? Que de cop i volta doncs, no vull associar-ho amb les menopauses i pitopauses perquè això és el que s'ha habitualment i crec que és un error.
No, amb els cicles vitals,
però
és a dir,
són cicles. Però amb els cicles vitals, exacte, he passat, i molta gent arriba als 45-50 i es comença a plantejar què estic fent. Tot això a què m'està portant, tot això de què m'està servint, tot aquest esforç i tot aquest desgast que porto, perquè la vida cada vegada és més exigent i per tenir una certa estabilitat econòmica hem de fer un sacrifici molt gran i moltes vegades és no des de l'elecció del que ens agrada fer i del que ens podem desenvolupar i manifestar els nostres potencials, sinó des del sou que m'està impedint que jo pugui escollir. No deixo això perquè em dóna seguretat i perdria aquest nivell
de vida
o el que em proporciona aquesta capacitat adquisitiva. No? Clar, llavors aquí no ens en donem compte, però moltes vegades som esclaus. Triem perquè ens obliga unes necessitats que realment no són tals, són molt prescindibles. No necessitem tantes coses com ens fan creure, necessitem molt menys i, a més, la felicitat no té res a veure amb el que tens o el que no tens. Et pot fer feliç en un moment donat guanyar la loteria, però, evidentment, segons com administris aquests diners, els tornaràs a perdre o els mantindràs i els faràs inclús créixer. Per tant, tot està relacionat al final, i triem el que triem, no? Llavors, en quant al que dèiem, no? El que és el fracàs, per què es valora positiu en Estats Units? Doncs hauríem de veure-ho i en quins àmbits, no? Als Estats Units, òbviament, s'ha invertit sempre en molt més recursos en educació i en formacions, s'ha acollit molt bé a les persones que tenien uns dons especials i que han marxat d'aquí, per exemple, per anar-se'n a estudiar allà, i evidentment allà les millors ments estan allà. De moment encara hi són, ara s'està repartint més, però allà hi són, no? Llavors, per exemple, com comentàvem fora micro, en aquest sentit estan molt més avançats que nosaltres. I el que valoren com a fracàs segurament depèn de com ho enfoquis, però evidentment si tu el fracàs el consideres com una oportunitat per aprendre a la teva vida algo que potser s'ha fet des d'un error conceptual o des d'un enfoc erroni, doncs si aquell fracàs el considero com una oportunitat de millorar i aprendre, no serà mai un fracàs, serà una oportunitat per millorar i per evolucionar inclús. Als Estats Units aquest nivell de consciència està molt, molt present ja. En aquest sentit ens porten davantera. Ara mateix, per exemple, s'està implementant que els consells d'administració o les grans empreses estan contractant savis. És impensable, o fa uns mesos enrere, uns anys, era impensable. Com que contracten savis? Com és això, no? Què és la saviesa?
Què té que veure figura,
la saviesa amb els consells d'administració on es parla de plans de negoci, d'arbres d'idees i de, m'entens, i de plans de negoci, no? I efectivament, doncs, la ciència està avançant, no és una... Els avenços científics no estan a l'ordre del dia en el sentit de que no es fan públics, es fan públics en determinats estaments o contextos molt concrets que són per experts, no? Però El que sí que és, es pot inclús comprovar i es pot llegir perquè hi ha bibliografia, la ciència ha arribat a demostrar moltíssimes coses que abans eren impensables, no? O sigui, és com quan Galileu deia que la Terra era rodona i no era plana i el van inclús sacrificar per una creença que tothom deia que era una bogeria, i amb els anys s'ha demostrat doncs, que realment estem ara potser en aquest canvi de paradigma, no? Les idees anteriors o del que es diu antic paradigma estan quedant obsoletes i Estats Units amb això sempre porta la davantera. Val? Llavors, ja et dic que això arribarà en poc temps, potser un any, dos anys, no ho sé, però arribarà. Els consells d'administració de les grans empreses valoren i entenen que és una necessitat i que, a més, és una inversió important tenir una persona sàvia en el seu consell d'administració, perquè té una visió molt més global, evidentment molt més sàvia, una experiència reconeguda i que no en el món de l'empresa ni en el producte que s'està venent ni allò que s'està intentant produir, no? Sinó que evidentment pot detectar una sèrie d'irregularitats o sobretot de desequilibris en els plantejaments empresarials que potser poden ser molt atractius de cara a les campanyes de màrqueting i tot això, però que a la llarga això provocarà uns resultats que no són
els esperats
o els volguts, no? Vull dir que potser és una bona campanya, però que després, segons des d'on es fa i des de quins valors es fa i es llança, els resultats poden ser potser immediatament, potser molt econòmicament molt sucosos o molt
suculents, sí.
Perdó, però que a mig o llarg termini això pot provocar unes reaccions negatives que evidentment poden perjudicar no només l'entorn, no només el públic al que va dirigit aquella campanya, sinó la mateixa empresa. En el sentit de que ja està ben una consciència de que des d'on jo estic creant algo, he de ser conscient i de respectar que sigui un benefici per l'entorn, per la societat, per el planeta, per tot. Aquesta consciència cada vegada està més present. Estava sortint a poquet, però si als Estats Units ja s'està fent, no serà perquè sí. Per tant, ens hem de posar l'antena per entendre com està una mica canviant aquests valors, no? Ja et dic, en les grans empreses, per què? Perquè el futur, evidentment, ha de ser algo que sigui un benefici per la comunitat, pels pobles, per les ciutats. Ja no podem estar en l'antic paradigma que era abusador i que no li importava com quedava la terra, si esgotàvem els recursos naturals, si fèiem una campanya enganyosa o per crear necessitats que no són tals en la població. Com veus, la direcció va cap a que cada vegada el personal o els usuaris o el públic o les persones, al final, els éssers humans, tinguem més consciència de les nostres accions, que tenen unes conseqüències i que depèn de com les prenem, amb quina consciència les prenem i amb quina responsabilitat les prenem, el resultat pot ser bo, pot ser positiu o pot tenir unes conseqüències desastroses. D'acord? La bomba atòmica al final és una energia que hi ha dins un àtom, però quina capacitat destructiva té?
Sí, sí.
Val, i depèn en mans de qui està, doncs pot ser una eina pues, molt valuosa en un moment donat, però també és una eina superdestructiva. I el mateix amb les tecnologies i el mateix amb la nostra pròpia vida i el que fem cada dia, les nostres accions, cap a on van, no? Quina consciència hi tenim. Si fem la feina de forma automatitzada, d'acord, on no hi som presents, ho fem simplement perquè ho hem de fer, o ho fem des d'una consciència de donar el millor de nosaltres mateixos, de... Clar, segons des d'on estàs relacionant-te amb el món, amb la vida i amb tu mateix, el resultat que obtindràs i sobretot com ho gaudiràs porta a una major consciència, una major presència i a fer les coses des del millor de tu mateix, no? Que això és el que porta la satisfacció i la felicitat.
La seria canviar una mica la paraula fracàs per la paraula,
podríem dir que,
oportunitat o intents.
Sí.
Seria fer aquest canvi, perquè és això, en tots nivells, pot ser que sigui a nivell personal, amb parelles, he intentat això, m'he estat uns anys amb així, i no ens hem de prendre, si va malament, és que he perdut, no has perdut tants anys de la teva vida, sinó que els has...
Ha estat un aprenentatge
teu del que és conviure en parella i del que tu vols realment que sigui o no després una relació de parella. A nivell professional, si obres un negoci i no va bé, ho has intentat o ho reenfoques en alguna línia que puguis estudiar i puguis veure que va millor, o si no, t'has de reinventar.
És clar, és que a més, fixa't tu, depèn de la nostra capacitat. Per això dic jo, crec que el fet que els Estats Units estiguin contractant aquestes figures, val, vol dir que estan en un nivell de consciència una mica més elevat. Per nosaltres, en aquest país, el fracàs es considera un...
Una cosa negativa.
Una cosa negativa, una incapacitat, un voler-ho tapar, un no voler-ho reconèixer, amb la qual cosa creem resistències, llavors d'allò no en podem aprendre res. Ho donem com una cosa obsoleta o que no ens ha sortit bé i és com que ho deixem passar i ens enfoquem en una altra cosa. I amb les parelles igual. Una parella que no ha anat bé, que acaba potser en enemistat o en una discussió o en una enemistat perquè ens hem barallat, perquè ens hem carregat la relació, d'acord? Doncs vaig a buscar alguna cosa millor. Val? Però si tu no has entès on t'has equivocat en aquella relació, el mateix que en un negoci o el mateix que en qualsevol altra cosa, no tindràs la saviesa o la intel·ligència per poder dir vale, m'he equivocat aquí, veig que això hauria d'haver fet d'una manera diferent. És erroni, no és un fracàs, simplement estava en un error. D'acord? Llavors, tens l'energia no es perd, no se'n va pensant en negatiu, sinó que et tornes creatiu, penses, a veure, com puc aprofitar això per ara no tornar a cometre el mateix error? De què he de ser conscient? Què no estic reconeixent?
Clar.
Què no estic acceptant? Perquè, clar, normalment sempre l'habitual és donar les culpes a l'altre. Estem tan ferits i estem tan decebuts i ens sentim tan traïcionats i tan enganyats que sempre busquem algú a qui fer... Ens instal·lem en la víctima, que
clar,
és el que ens han ensenyat.
És una situació còmoda, és una posició molt còmoda aquesta.
Exacte.
De ser de víctima. Per tant, és el que tu deies de no agafar-ho per la part negativa, sinó per la part positiva.
Clar, i sempre, i sortirem guanyant, sempre. Jo, quan estic tractant amb parelles, jo els hi dic és que si aneu a la baralla, aneu a la discussió, us carregueu la relació, i si heu de construir alguna cosa, el que sigui, ha de ser des del diàleg, val? Que sí que hi ha a vegades que toca ferides molt profundes, el trencament o la discussió o el conflicte, sí que toca, i aquestes ferides s'han de tractar i s'han de sanar i s'han de fer, s'han de portar a la llum i a la consciència perquè cadascú se'n faci responsable. Però evidentment, a mesura que tu et fas responsable de les teves ferides o de les teves pors, l'altre deixa de ser-ne el culpable. Perquè clar, quan estem en parella busquem i tenim inevitablement expectatives. Si aquestes expectatives no es compleixen, clar, ens quedem, ostres, jo pensava, jo pensava que era d'una altra manera, i clar, i ens estem enganyant, clar. Ens estem enganyant.
Pot ser, Roser, que en algun moment, si ho mirem tot amb la part positiva, anar cap a aquestes oportunitats, cap a aquest fracàs, cap a aquests intents, si ho mirem fredament, arribar i fer aquests intents ens aporti més satisfacció que no pas arribar a l'èxit absolut, és a dir, d'aconseguir l'objectiu màxim?
A veure, no sé si entès bé la pregunta, però en principi les persones que tenen capacitat de ser exitoses amb allò que agafen, tenen una capacitat de recuperació i de reestructuració molt, molt palesa, no? Si, evidentment, si arribes a l'èxit t'hauràs equivocat segur, perquè és que el fet d'equivocar-nos o de cometre errors és per aprendre, sempre. Si no, no cometríem errors. Per tant, és important acceptar que has de cometre errors, però has de tenir treballada internament una visió que et permeti acceptar que hi haurà errors i estar preparat per, evidentment, corregir-los o desviar-te o canviar la direcció o canviar l'enfoc d'allò que vols aconseguir. Per això és important saber realment que ho vols aconseguir. O sigui, no hi ha res dolent en voler obtenir, d'acord? Però un ha de ser conscient del preu que paga i que després d'haver obtingut això, aquell èxit, si realment li portarà la satisfacció que està esperant o no. Clar, tot això també té que veure amb el treball intern. Hem d'entendre quins són els valors que realment ens fa feliços. Si ens creiem perquè ens ho han dit i perquè és el que vivim i cada dia respirem des de la televisió, des de tot arreu, no? Teòricament, els que són famosos i els que han arribat a un èxit reconegut socialment, nosaltres pensem que som feliços, ens ho creiem, per les fotografies, pels vídeos, però realment no ho sabem. De fet, les vides dels artistes o grans artistes i estrelles de cinema són bastant complicades. Avui dia hi ha més recursos en aquest sentit, no? Però les grans estrelles tenen problemes personals greus.
Sí, sí, ho veiem també constantment.
Perquè la fama distorsiona molt el que és realment l'estar bé, no? O sigui, quan tu et fas addicte a això o quan tu reps això i no ho pots integrar o no ho pots assumir de forma madura, et destrossa, o sigui, fa malbé una persona. La fa creure que és més del que realment ell sent, no? Si s'està emmirallant o s'està valorant segons el que es diu a fora d'aquesta persona. Això s'ha de saber gestionar. No, no és fàcil ser famós, tampoc.
No.
I has de pagar un preu, i és dur, eh? No, no és gens fàcil portar la teva vida amb discreció. ho has de tenir molt clar, i de fet hi ha alguns artistes que sí, que no tens gairebé idea de com és la seva vida, no sé, que a vegades es filtren coses que no saps si són veritat o no, simplement sí. És perquè estiguin a les notícies i perquè han de fer una pel·lícula i després s'ha de vendre aquesta pel·lícula. En fi, que tot està pensat. Tot està pensat. Llavors, clar, hem de tenir molt clar des d'on ens movem i estar molt segurs dels nostres valors perquè totes aquestes coses no ens atrapin i ens esclavitzin. O sigui, que els nens joves, que tots aspiren a ser cantants, a ser artistes, a ser grans futbolistes, clar, ens han venut la pel·lícula i ens l'hem cregut.
Clar, aquí, per exemple, ara que has obert aquest tema, els objectius que ens hem de marcar han de ser els més alts o hem d'anar per objectius més petits i després ja arribarem en l'objectiu més gran? No sé si m'explico,
Sí,
perquè, clar,
sí.
Aquí al mig, si no, pot aparèixer la frustració molt fàcilment,
sí.
I més amb adolescents o amb nens petits.
Correcte. Clar, una cosa és el propòsit de la teva vida, que això és molt difícil de... perquè no se'ns ensenya. Llavors, a l'hora de decidir quin vull que sigui el meu propòsit, doncs potser és un procés on has d'investigar i has d'indagar què és el que realment et fa sentir bé, amb tu mateix o amb tu mateixa. Aquesta és la meva feina, també, no? I a vegades m'hi passo temps, Per exemple, si jo demano a la persona quines són les teves virtuts, i la gent habitualment no ho sap, pot dir que sóc simpàtic, però bueno, sí, molt bé. Però hi ha més coses... i no ens han ensenyat a reconèixer, perquè ens estem sempre comparant amb els que, diguem-ne, són els estereotips, no? Estereotip de la bellesa, estereotip de la moda, estereotip de l'empresari, l'estereotip de...
Sí, sempre tenim uns models
ens
que ens marquen.
Ens comparem amb aquests models sense saber si realment això és el que
volem.
Ens agrada o el que volem. I la dona en això ha estat molt castigada. Perquè ha de ser perfecta, ha de ser una superwoman, ha de tenir un càrrec important en una empresa, ha de ser una bona mare, ha de ser una bona amant... Bueno, saps? Vull dir, realment les dones estem en aquest sentit molt enfadades sense saber-ho. Perquè, clar, és que és tremend, no n'hi ha mai prou, o sigui, no fas mai prou per arribar on es pensa que, o es considera que s'ha d'arribar, no? I sobretot perquè ningú et faci ombra, perquè la competitivitat és el que porta, no? De jo i els altres no compten, no? I amb això no ens adonem, som inconscients que ens està reportant molts perjudicis i molts malestars i molta soledat, val? Llavors, el que et deia, és important saber el propòsit i després a la vida hi ha objectius. Objectius més aviat a curt termini, perquè si el propòsit és ser feliç, llavors ens prenem les coses d'una manera molt diferent, perquè ja no s'enfoca des d'ai, tinc que fer, tengo que, aquest famós, no? I si no ho faig, em sento frustrat. I si no compleixo amb les expectatives o amb el que jo espero de mi mateix i m'autoexigeixo o de mi mateixa, la frustració sempre està servida. I a vegades ni la volem reconèixer. Anem cansats, sobresaturats, sobreestressats, no sabem parar, no sabem escoltar-nos i, per tant, la vida ens atrapa. I potser anem darrere d'una pastanaga que al final quan potser la podem aconseguir a un preu molt alt, però quan arriba llavors, i ara què? Perquè jo, com he de ser feliç, això, vale, ja ho he aconseguit, m'ha donat una satisfacció, però aquesta satisfacció...
És efímera,
no et dona la felicitat. És, arribes, per això hi ha molts homes de negocis que no poden parar. Perquè arribes i ja ho tinc, ara què?
Ara pues, cap a un altre.
Cap a un altre, i cap a un altre, i cap a un altre. I això, mentrestant, vaig donant l'esquena a la meva vida. Per més que em pugui permetre el luxe d'anar a motels de 5 estrelles, de no sé què, jo no estic vivint des de mi mateix. Estic vivint una vida i un model de vida que la societat m'ofereix, però que no deixa que jo m'escolti i escolti les meves autèntiques necessitats. Val? Perquè la vida de plaers que dona el benestar econòmic és molt efímera, o sigui, el plaer, com més en tens, menys el disfrutes. Lo bueno, si bello, 10 veces bueno, o algo així,
sí.
Es diu, no? I és realment així. O sigui, la persona que està acostumada a tenir tots els plaers i totes les facilitats s'avorreix i busca inclús situacions ja més que es van distorsionant perquè va intentant esgotar
i
aquesta...
I va al fil al màxim.
Exacte. I clar, i això com que no l'omple, però cada dia se sent més insatisfet o insatisfeta.
Ah.
Clar, tens un estatus en el que et sents molt segur... però vas directament negant-te realment la felicitat. La felicitat profunda, la que ve de dins, la que ve de respectar qui sóc jo, què necessito, com ho puc aconseguir. I clar, estem enfocats a fora, no? Què em dona benestar? Poder pagar això, poder pagar allò, poder pagar potser una dona que m'acompanyi del viatge o que m'acompanyi a les meves sopars de negocis. Tot això està a l'hora del dia i cada vegada més sofisticat.
Clar, res... És el que dèiem, d'anar ficant petits escalons.
Sí, sí, però sempre mirant de, pues, això, fer-ho des d'una consciència, perquè si no, fàcilment se'ns emporta la vida, el ritme que portem, el fet de tenir deutes que ens obliguen a seguir una forma de vida que ens estressa, que no ens dona tanta satisfacció com ens pensem i que ens fa realment, no ens sentim esclaus, per això necessitem treballar més i aconseguir més, perquè la sensació interna és d'esclavisme, però no n'és conscient aquesta realitat, no? Llavors, clar, una de les coses que jo treballo molt és l'acceptació, la ciència de l'acceptació, perquè és una ciència. Com més capaç ets d'acceptar la realitat, més aviat surts dels teus, diguem-ne, els teus bloquejos, no? A vegades la realitat no la volem acceptar i no ens estem permetent veure-la o acceptar-la perquè volem que les coses canviïn i invertim esforç, temps, tossuderia, insistència per aconseguir allò i que volem que la realitat canviï. Però a vegades, no a vegades, la major part de vegades és més fàcil acceptar que les coses són com són i a veure com ho puc enfocar jo, en el cas del fracàs, no? Depèn de com, de si aquest fracàs jo insisteixo en continuar endavant i de trencar parets i donar-me de cops de cap per aconseguir el meu objectiu, és molt més fàcil acceptar que ha sigut un fracàs i que simplement tinc que parar-me, reflexionar i veure com ho puc enfocar perquè això m'ensenyi a no tornar-me a equivocar.
Evolucionar. Correcte. Positivament, amb els ulls ben oberts.
Exacte, això és evolucionar. En canvi, si em resisteixo, si no ho vull acceptar, si ho vull amagar, si no vull reconèixer que he fracassat i ho continuo intentant i em vull demostrar a mi mateix que ho aconseguiré, m'he desgastat, l'energia l'he perdut pel camí i a més el resultat
no serà l'òptim.
No serà l'òptim, ni evolucionaré, ni creixeré com a persona. Per tant, el fracàs és molt relatiu.
Sí, 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 ja ho dèiem a l'inici.
O és una paraula que ens pesa, o bé és una oportunitat per aprendre i, bueno, i transitar millor la nostra vida, no?
Tots són oportunitats des d'aquí la ràdio.
Absolutament tot.
Per tant, deixem aquí la porta oberta perquè cadascú agafi les seves.
Sí, les seves opcions, exacte. Sí, però que l'acceptació ajuda moltíssim. I no vol dir resignació, perquè clar, aquí també encetem un altre camp, no?
Sí.
Acceptació, a veure, com ho tinc capçat de pre? Clar, jo no. Què vol dir? Que he de baixar el cap? Vol dir que he de renunciar? Vol dir que m'he de resignar? No.
A tenir el que tinc? No, no.
No, no, en absolut no estic parlant d'això. Estic parlant de què no estic reconeguent, de fer-nos aquestes preguntes. A què m'estic resistint? Perquè si la vida m'ho porta és perquè algú he de solucionar. Molts cops, quan ho afrontem, no enfrontem, sinó afrontem, si ens donem el temps per poder observar aquella situació i veure què ens està volent dir, si després ho atrevessem i ho solucionem des d'aquí, des d'aquesta mirada i des d'aquesta visió, segurament no ens tornarà a passar mai més. Per això és important atrevessar aquests moments conflictius, perquè si els atrevessem i quedem en pau, sobretot això, el resultat ha de ser de quedar-se en pau, segurament la vida no ens ho torna a portar, no ens hi tornem a trobar. Mm. O ens ho fa d'una manera molt més fàcil, perquè ja no necessitem aprendre aquesta lliçó. Entens? I clar, la vida és una constant autosuperació. Però hem de saber quines eines portem, hem de saber com ens hi podem, quines capacitats tenim per afrontar aquestes situacions. No? Hi ha eines, moltíssimes eines, i totes les tenim a dins. Vull dir, són eines que no es perden.
No, no, s'han de recuperar.
Exacte. Hem de reconnectar amb aquest arsenal, exacte, i veure que tenim altres opcions. Per això és important sempre obrir la ment en noves formes d'enfocar la vida, les situacions, les parelles, a nosaltres mateixos.
Doncs anirem amb la ment ben oberta, Roser, anar captant tot el que puguem per anar millorant.
Sí, exacte.
Molt bé. Doncs escolta, moltíssimes gràcies per enfocar-nos de manera diferent al concepte aquest de fracàs que teníem molt instaurat.
Sí, també hi hauria possibilitat de veure com els pares viuen el fracàs dels seus fills, que aquí també hi ha molt a dir, molt a parlar, perquè clar, una cosa és el com ho viu el fill i la seva elecció, de si vol o no fracassar, i com els pares a vegades volem evitar a tota costa això i ens estem interferint en la vida dels fills. En fi, que dona per un altre programa.
Exacte, sí, podríem agafar un altre programa i ja englobar una mica la sobreprotecció que els pares normalment exerceixen sobre els fills. I aquí segur que hi entraria aquest tema
molt,
i altres subtemes.
Molt, sí.
Per tant, si et sembla, ja que
sí,
ha sortit,
hi ha autèntiques baralles o batalles campals entre pares i fills pel tema estudis.
Clar, i jo crec que donaria per un programa. És a dir, sí, si vols, ens l'apuntem.
Sí, sí.
I properament, no diem la setmana que ve, d'aquí 15 dies, perdó, perquè vés a saber, sinó que ja el tractarem. Sí. Queden allà anotat.
Sí, 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 queda anotat. Molt bé, Gemma.
Doncs moltíssimes gràcies, Roser.
Gràcies a tu.
Bona nit.
Bona nit.
a Flor de Pell, amb Roser Ventura.